Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Doncs l'altre dia vaig escoltar aquest tema i estava pensant en posar-lo a la secció algun dia, a veure què et sembla.
Sí, no està malament, però és el que et deia. Ja està tot inventat a la música. La majoria d'èxits moderns són remixes de temes clàssics.
Sí, sí, bueno, tens raó, però què me'n dius d'aquest altre?
Bueno, he dit la majoria.
Ah, amigo, si aquest és un temazo.
A la Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, només posem bona música, ja sigui l'original o el remix.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01. I com sempre també ho pots fer a través de les nostres xarxes socials. twitter.com/planetaprat i facebook.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Vinga, doncs anem a conèixer la programació del Cinema Capri.
Era un apellido que sonava tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición.
He sido un Gucci toda mi vida.
Tu apellido está en los libros de historia.
Paolo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal.
Es chic.
Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura.
Son mi familia.
Yo también.
¿Te has buscado a una auténtica?
La casa Gucci és una de les apostes d'aquest cap de setmana. Podreu gaudir-la demà i diumenge a 8:15 del vespre i estarà combinada amb una pel·lícula per tota la família com és Cantados, en aquest cas dissabte i diumenge a la sessió de 4:15 de la tarda. Com sempre us recordem que podeu fer doncs, la recuperació d'aquests horaris a www.cinecaprielprat.com. I ara el que farem, encarant el cap de setmana, és posar el nostre espai de viatges i d'excursionisme als Sendes amb Jaume Monés.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Què tal, amics oients? Com esteu? Ara mateix posem en marxa el Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local que pretén que el sofà es mori d'avorriment tots els caps de setmana. I per fer-ho possible us plantegem tres opcions que resumim, abans que res, en forma de sumari. La primera possibilitat és fer una visita a Móra la Nova. Allà ens espera el Museu del Ferrocarril, un organisme portat per voluntaris amants dels trens que vol transmetre a tothom la importància que va tenir aquesta població de la Ribera d'Ebre com a gran enllaç ferroviari. Ens atendrà el seu director, en Jordi Sesplugues. Una altra opció és fer senderisme. Tenim, com sempre, el Xavi Tió preparat per fer-nos una proposta. La d'avui ens porta cap a Osona. Pujarem al Puig del Far des de Vilanova de Sau, una ruta amb bones vistes i amb molts atractius geològics. Com sempre, acompanyada de la seva fitxa tècnica. I la tercera possibilitat és més llunyana, però a tenir en compte per al futur. Són els nostres quaderns del viatger. I concretament el segon capítol de la sèrie que dediquem a Madagascar. El David Marimon i l'Elisabet Puigdollers, autors del blog Viatjar pel Món, ens expliquen el seu apassionant viatge a l'illa continent africana. I sense més preàmbuls ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Estesa a la banda esquerra del riu Ebre, la vila de Móra la Nova és avui una població de prop de 3.000 habitants que manté una estreta relació amb el món dels trens. Avui en dia perquè acull una estació en actiu, però anteriorment pel fet d'haver estat seu d'un gran complex ferroviari, avui abandonat però en vies de recuperació. L'òrgan que se n'encarrega de gestionar aquest complex és el Museu del Ferrocarril, portat per un grup de voluntaris de l'Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial. Fa 21 anys, aquests entusiastes van voler fer justícia amb el passat històric de Móra la Nova i la seva relació amb els trens. I dit i fet, avui el museu és tota una realitat. Hem decidit dedicar-li uns minuts del programa. En parlem amb el seu director, Jordi Sesplugues, amb qui comencem abordant el segon gran moment històric per Móra la Nova, esdevingut al segle XIX. Si el primer va ser l'any 1830, quan l'antic poble de Los Masos de Móra es va independitzar de la capital Móra d'Ebre, el segon moment històric arriba just 60 anys més tard.
Quan el 1891 arriba la línia de ferrocarril principal que unia Catalunya amb la resta de l'Estat i Madrid, sobretot, la línia directa a Madrid-Barcelona, a Móra s'hi estableix un enclau importantíssim. Podríem dir que és una estació frontera, no tant per ser un nivell territorial, sinó pel fet d'estar ja a una distància important de Barcelona i necessitar el propi ferrocarril d'unes instal·lacions de relleu, tant de tripulacions com de locomotores. I això va fer durant un grapat d'anys, Móra la Nova tingués una estació infinitament més gran que les necessitats que hagués pogut tenir la població.
Població que, a causa de l'arribada del ferrocarril, passa de 300 a 3.000 habitants. Una tercera part treballa al complex, entre els tallers de locomotores, la indústria auxiliar de recanvis o la classificació dels trens. El complex entra en declivi als anys 60 del segle passat. Ara, només és operativa l'estació, que no suposa ni una cinquena part de les instal·lacions que hi va haver. Per això, els voluntaris de l'APFI van començar a recuperar la resta per tal de fer-ne difusió patrimonial. I de feina no ens n'ha faltat en una superfície que té, atenció, més de 250.000 metres quadrats, que alberga una vintena d'edificacions i diferents instal·lacions, com ara el pont giratori de locomotores, grues per carregar l'aigua, conjunt de peces i espais que són o seran part del museu. Jordi Sesplugues enumera les parts rehabilitades a dia d'avui: la torre de l'enclavament, el pont giratori, el taller de material rodant o, atenció, la cotxera del tren històric turístic.
És un edifici de nova construcció, un edifici de més de 4.000 metres quadrats, que allotja la col·lecció avui de vehicles ferroviaris. Se li diu cotxera del tren turístic perquè el nostre museu, a banda de tenir una visió merament cultural i museística, que és d'exhibir tant les instal·lacions com els vehicles, també tenim aspiracions com de que els nostres trens siguin part de la nostra història viva i, per tant, volem que els trens estiguin vius, circulin i funcionin. I què millor que fer-ho a través d'un tren turístic que pugui, amb aquests trens antics que rehabilitem, transportar-los tant físicament com també fer un viatge en el temps i viure les experiències que vivien els nostres avis.
A dins ens espera una col·lecció de 26 vehicles, entre locomotores, vagons i cotxes de viatgers. D'entre tots, li preguntem al director del Museu del Ferrocarril quina és la figura més destacada, allò que en coneixem com la joia de la corona.
Per davant de tot hi trobem la locomotora Bonita. De fet, és l'única de les 20 escaig peces, com us deia, que forma part real del patrimoni d'aquí de Móra la Nova, tot i que va estar 40 anys fora d'aquí, la van poder fer retornar, i és l'única que pertanyia al grup de locomotores que hi havia en dipòsit aquí a l'estació Marlanova en els anys actius. Aquesta locomotora, que és de les darreres que es va construir de vapor als anys 50, construïda a Barcelona, doncs és una locomotora de gran tamany i, de fet, és realment majestuosa.
S'Esplugues explica que aquesta peça llueix a dia d'avui una restauració de tipus estètic, però que es vol anar més enllà i rehabilitar-la perquè funcioni com a futur tren turístic. Però si anem a una peça realment antiga, ens hem de remetre a la locomotora Cuco.
Del 1885, una locomotora de vapor petita, menuda, que estem acabant tot just ara la seva restauració funcional. Vol dir que quan estigui operativa serà la locomotora més antiga de Catalunya en funcionament i que podrà fer la delícia dels visitants que ens vinguin a veure quan vinguin aquí al museu. No només gaudiran de la visita de les instal·lacions, sinó que podran fer un passeig d'un parell de quilòmetres en aquesta locomotora i en algun dels vagons que tenim rehabilitats.
Aquesta i la resta de peces la gestionen els voluntaris de l'Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial, arredors d'una fundació del mateix nom, i es complementa amb la contractació de personal per fer tasques concretes de rehabilitació i construcció de peces. Així, a més de rehabilitar trens, locomotores i altres estructures, els voluntaris organitzen diversos esdeveniments al llarg de l'any per atraure els visitants, que són un públic bàsicament familiar. La principal activitat, com ens explica en Jordi s'Esplugues, és la Festa del Tren.
I que consisteix en una posada de gala durant un cap de setmana de tot el que tenim i, a banda del que generalment ja es pot veure en el propi museu, doncs aquell dia els trens rehabilitats poden funcionar, la gent pot fer uns petits trajectes i, a més, convidem altres entitats que es dediquen a la preservació del patrimoni o del modelisme tripulat, etc, etc, que venen aquell dia i ens ajuden també a fer activitats de lleure, com és el muntatge de circuits de trens tripulats, com tallers de manualitats, etc, etc, per acabar de completar l'oferta que sigui atractiva, doncs, per totes aquelles famílies que vulguin i desitgin venir-nos a veure.
També se celebren activitats per Nadal i en d'altres moments de l'any, bé siguin programades pel museu o suggerides per l'usuari. Els caps de setmana i els festius es fan visites guiades que duren aproximadament unes 2 hores i que es poden complementar amb un petit trajecte dalt d'alguna de les locomotores del museu. I atenció, també es poden organitzar dinars i sopars especials als cotxes restaurant amb capacitat per 56 persones, fer un trajecte en tren per les instal·lacions o, com dèiem, també molta atenció, convertir-se en maquinista per uns instants.
Això consisteix en una experiència única que es fa a l'estranger i que aquí, desgraciadament, doncs, no es fa gaire, i consisteix en que, també, prèvia cita, es pot demanar venir un dia i amb un petit curset ràpid que consisteix en explicar 4 coneixements bàsics de com funciona la locomotora, doncs que tothom, menuts i grans, puguin tenir la sensació, experimentar què significa obrir la palanca del regulador, l'accelerador d'una locomotora i que es mogui uns metres, uns centenars de metres.
Informeu-vos de tot plegat al seu web, la www.museudelferrocarril.cat o a les seves xarxes socials. De ben segur que trobareu una activitat en la que els voluntaris de l'Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial us transmetin la passió pels trens. Un gran bocí de la història de Móra la Nova.
Sendes.
Temps per fer senderisme aquí al nostre espai, en el que, com sabeu, fem senderisme, excursionisme i viatges. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, de Busguard, com anem?
Bé, fantàsticament bé.
Molt bé.
Les Canals de Sant Miquel en l'anterior programa, i avui ens n'anem cap a quina comarca? Cap on anem?
Doncs avui us proposo anar a fer un passeig per una zona molt atractiva visualment. Descobrirem un espai natural gestionat per la Diputació de Barcelona en ple cor de les Guilleries, i és que avui efectivament parlarem de l'espai natural Guilleries Sabassona, situat a la comarca d'Osona, a cavall de Collsacabra al nord, la plana de Vic a ponent, els contraforts del Montseny al sud i la comarca de la Selva a llevant. Podríem dir que el poble de Vilanova de Sau és el cor geogràfic d'aquest espai, on els boscos i les panoràmiques sobre els cingles de Vilanova són els protagonistes d'un itinerari circular que recorre racons i miradors on només s'hi arriba a peu, per sobre dels cingles vermellosos que envolten el poble i que s'alcen des del pantà de Sau.
Doncs amb aquesta presentació ja ens ha fet venir salivera, el Xavi, de lloc maco, lloc interessant, amb aquestes cingleres, com dèiem, d'arenisques vermelloses, amb el poble de Vilanova de Sau com a punt de sortida. Mm-hmm. Precisament és aquest indret, no? Des del que hem de deixar el cotxe o el vehicle a través del qual arribem.
Ah, això mateix, hem d'anar a començar al poblet de Vilanova de Sau, a la carretera que des de Vic, passat Folgueroles, es porta a la presa de Sau i al Club Nàutic. Des de l'Ajuntament arrenquem seguint els senyals del GR2 i 151, que coincideixen amb els d'un PR i alhora amb els del sender local, que és el que ens guiarà tota l'excursió, un sender que està marcat amb estaques metàl·liques, com la majoria dels parcs naturals gestionats per la Diputació. El que fem és deixem el poble i al poc entrem a un bosc de pins, alzines, algun roure i algun castanyer espars, amb sotabosc de bruc alternat amb boixos, que ens va pujant suau cap al peu dels cingles, unes cingleres amb dues grans capes que els conformen, blanca la de sota i amb materials vermellosos la superior, en un contrast molt marcat que els fa molt atractius visualment. A l'últim tros de camí, un antic camí ral, encara trossos empedrat, supera un grau amb alguna ziga-zaga i ens deixa al damunt d'un extens altiplà. Aquí, ja per trams de pistes, arribem a les runes de Santa Margarida d'Ardola, una ermita gran d'origen romànic, quasi totalment perduda, de la qual només es conserva un dels laterals i la façana, curiosament amb les dovelles de l'arc que han estat completament espoliades, totes les pedres. Poc més enllà arribem en una raconada farcida de grans blocs de pedra blanca arenisca, com si els haguessin llançat des d'un avió i haguessin quedat clavats al terra, alguns de dimensions notables. Estem parlant d'uns blocs doncs, de 10 metres d'alt per 20 metres de llarg, completament arrodonits, que conformen tot de raconets entre ells, amb baumes, amb forats. Una raconada molt bonica, força fotogènica, a més, i d'aquí ja només ens queda superar una petita canal encaixonada entre parets amb uns graons que ens faciliten l'ascensió fins al capdamunt del mirador del Puig del Far, amb diversos balcons penjats al buit, orientats més aviat cap a llevant, cap al poble, i que cap a tota la llarga cinglera que va del Puig del Castell fins a Tavertet i Rupit. Més enllà hi veiem destacada la cinglera del Far, ja en ple Collsa Cabra, també sota nostre l'embassament de Sau amb el Club Nàutic i la punta del campanar de l'església de Sant Romà de Sau, que treu el cap per sobre l'aigua en funció del nivell de l'aigua de l'embassament.
Una imatge icònica.
Típica, que
sí.
Veiem, què més veiem? Veiem cap a sud tot el que és el massís del Montseny, amb el Matagalls i el Turó de l'Home destacats. A ponent tenim vista cap als cingles de Cabrera i Aiats, que ens tapen una mica el Puig de Calm, i cap a ponent tenim la Plana de Vic, amb els turons Testimoni de Tona, el Puig Sagordi sobre Centelles. Realment és una vista quasi 360 graus, realment panoràmica, realment bonica. Sortim del cim, desfent una miqueta el camí per agafar-ne un de nou que ens baixa per un grau quasi del tot empedrat, amb tot de revolts, es coneix com el Cargol, i que pel costat d'una gegantina agulla de pedra vermellosa, coneguda com la Roca Falconera, ens baixa entre Roureda i Alzina fins a trobar la masia de la Vileta Grossa, molt ben posada en un entorn idíl·lic de postal, amb els cingles a darrere, realment és fabulós. Ara ja per asfalt, passem més avall per Can Girapells, una altra gran masia antiga, passem per la Pendissa, aquesta més modesta, però igual de bonica i antiga, i ja sortim a la carretera del Pantà de Sau, la traspassem i arribem en una altra gran masia, actualment Casa de Colònies, que és el Company. Estem parlant d'edificis tots del segle XVII-XVIII. De seguida entrem al poble per la banda de l'església, també d'origen romànic, de Santa Maria, amb la rectoria i el cementiri al costat, que es mereixen realment una visita. Passem per la plaça Major i seguim carrer de Santa Maria, carrer Major amunt, amb tot de cases antigues molt ben conservades, i arribem a l'Ajuntament.
Vam a fer fitxa tècnica, Xavi. Veiem la distància recorreguda.
Doncs estem parlant quasi de 8 quilòmetres.
Desnivell.
350 metres de desnivell positiu.
Temps.
4 horetes anant xino-xano i contemplant, entretenint-nos, a contemplar tots els racons i raconets i contemplant bé el panorama, que és del que es tracta avui.
Una dificultat?
1/5. No n'hi posem més, és una passejada, no té més.
I el que dèiem, senyalitzat, oi?
Sí, està completament senyalitzat amb aquests senyals metàl·lics que dèiem, i a més a Wikiloc la podrem trobar a diversos usuaris. Un d'ells és en Guillem Plans, que és el que vam seguir nosaltres.
Molt bé, doncs, Xavi, fins la setmana vinent.
A reveure.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Jo em dic Elisabet Puigdollers, formo part de Viatjar pel Món. És un blog de viatges que sempre s'expressa en català i també estem a les xarxes socials, a les principals, Facebook, Twitter, Instagram.
Jo sóc el David Marimon, tot i que la meva professió és arquitecte tècnic, la meva gran passió són els viatges i juntament amb l'Elisabet escrivim al blog viatjapelmón.cat i estem aquí avui per parlar-vos del nostre viatge a l'illa més gran d'Àfrica, Madagascar.
Quaderns del viatger. Què us sembla si somiem una mica o pensem en destinacions exòtiques, meravelloses, fantàstiques? És el cas de la que us estem portant en aquestes últimes setmanes, perquè estem fent un cicle dedicat a l'illa continent africana per excel·lència, Madagascar. Avui l'Elisabet i el David, autors del blog Viatjar pel Món, ja ho heu escoltat, ens porten al segon capítol d'aquesta sèrie. Si vam començar parlant d'Antananarivo i l'arribada al tren de la selva, avui continuem fent el trajecte per aquesta locomotora que recorre 163 quilòmetres o en un temps d'entre 12 i 24 hores. Però a més visitarem també el canal de Pangalanes a Manakara i començarem a parlar del primer dels parcs nacionals, Rano Mafana. Tot això en els quaderns del viatger. Madagascar.
Quan fem la primera parada, ens quedem impressionats. La vida del poble es concentra a l'estació per una estona. Tothom s'apropa a l'estació en sentir que arriba el tren i és el moment de fer el negoci del dia i de que la vida flueix en aquell lloc, no?
Que de fet és el negoci de la setmana, més o menys.
Quan fa la parada pots comprar menjar preparat, envasat, tot tipus de begudes, t'ofereixen de tot. I mentrestant es van carregant i descarregant mercaderies. Tot es fa de manera manual, això alenteix molt tot el procés. És aquest motiu el que fa impossible determinar la durada del viatge, no? Perquè tot depèn de la quantitat de mercaderies que s'hagin de pujar i baixar, la quantitat de sacs. Continuem el trajecte i anem fent diverses parades, no? I el procediment sempre és el mateix. Càrrega, descàrrega, menjar, begudes i moviment de gent amunt i avall.
El que és molt interessant és el ritme que agafes, o sigui, el tren no va gaire ràpid, el paisatge passa lentament i cada parada és un festival, o sigui, hi ha canalla, hi ha la gent gran, tothom apareix i tothom és diferent de tu i tot marxa fantàsticament bé, no? És molt interessant el fenomen en si, no? De les parades i l'aprendre a gaudir una mica d'aquestes coses que passen, no? Que et permetran menjar, et permetran beure, et permetran socialitzar una mica, tot i que la majoria de gent local, en aquest cas, quan fas aquest trajecte, no parla francès i costa una mica més comunicar-te, no? És un xau.
Aquí sí que podem dir que el contacte amb la gent local és molt estret.
Bon dia. La jornada d'enguany ha girat al voltant del repte del relleu generacional en el sector agrari.
Connexió amb la primera valoració que fan els representants polítics en clau local, evidentment, que tenim a l'Ajuntament del Prat.
Moment per conèixer l'actualitat esportiva amb Míriam Roures. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat ha anunciat aquest dimecres el seu primer fitxatge en aquest mercat d'hivern.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm!
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Mama, look up the mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Víctor Asensio. Des de les 10 del matí ja està oberta la cita prèvia per la tercera dosi de la vacuna de la Covid per persones d'entre 30 i 39 anys. Així ho ha anunciat avui el Departament de Salut de la Generalitat, que també ha autoritzat aquesta dosi de recompte